Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Sí, sí. 6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Vallejo,
em aquesta greu, música de tensió, no seguim parlant de documentals,
no.
Perquè això meu d'avui era de riure.
Exacte. Val. I clar, i menys que fan riure, perquè ja m'ho permetràs, i,
sí,
i jo crec que tu...
El que faci falta.
Amb Escola de Família, que la podeu escoltar a l'Olga Vallejo.
Els dissabtes, a les 9 del matí.
Feu... Molt bon programa, doncs jo crec que ens ajudaràs més que mai, ja veuràs, perquè ens quedava una, com bé tu ja saps, segona jornada de selectivitat. Avui és el dia del trident en quant a solidesa de signatures. Estem parlant de, pel que fa a la gent de ciències, els hi tocava història, mates i química. Ens quedava pendent parlar amb la nostra Titi, amb la neboda de la fabricació, en aquest cas de ciències. Titi Jordana, com ho tenim?
Hola.
Ai, noi. No. Ui.
Va
estar malament, Titi?
Sí.
A veure, espera, Paula, treu la música. Això, eh? Què ha passat, Titi? Quin ha anat pitjor?
Bueno, mates i química.
Mates i química. Escolta, Titi, segons les nostres fonts, mates, hi ha hagut gent que ha sortit plorant de l'examen.
Sí, ha sigut molt difícil.
Però difícil tipus què? O sigui...
Que jo crec, jo en tots els exàmens que anava fent així per practicar,
sí,
de tots els anys, a mi m'ha semblat el més difícil, però de llarg era molt difícil.
No, i tu creus que aprovaràs o no? Aprovaràs?
Sí, 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 aprovar, sí.
Bé, Olga, si no, clar.
No, que anava, ja estava dient, doncs si aproves...
Clar,
clar, m'imagino que tu el que vols és no només aprovar, sinó treure prou nota per aconseguir entrar a la carrera que t'interessa.
Medicina.
Sí.
I quina nota se suposa que necessites?
Bueno, depèn, perquè diuen que aquest any passaran bastant.
Ah, sí?
Llavors,
sí. Doncs llavors ja et juga a favor.
I què necessitem, Titi?
12 com a algo.
Bueno, tu podràs.
Sobre 14.
Mira, l'Olga fa...
12, sobre 14.
És dificilíssim,
clar,
no?
És que és... Suposo que depèn de la nota que un porti de... del batxillerat, que compta el 60%, oi?
Sí, però, o sigui, no diu... O sigui, sí, però sobre 10, sobre 14, compta només 6 punts.
Val. Titi, llavors, mates dius que molt complicat, però... Sí. I això, i confirmes que hi ha gent plorant, eh? Sortint de l'examen i tal...
Bueno, jo no he vist gent plorant.
Val, però en el teu cas
sí
no.
Sí que les cares de la gent eren de pel·li.
De pel·li de por, de terror.
Sí, la gent veia unes cares.
Ai, pobres. Escolta'm, i química com ha anat?
A veure, química no era difícil, o sigui, a ella se'n diu que l'ha trobat difícil, jo l'he trobat fàcil, el que passa és que era molt llarg, i pues m'ha faltat temps, i m'ha faltat una pregunta de 2,5 punts, que
ui,
la sabia fer. O sigui, m'arriben a donar 15 minuts més i sí, es pregunto, perquè no m'ha semblat difícil, o sigui, m'ho sabia tot, però m'ha faltat aquest temps i comptava 2,5, així que fatal.
Bueno, no ho pensis, això. Escolta, història què tal? Perquè, clar, història és la que avui estaves com més preocupada. Han preguntat el franquisme, eh? Digues.
Bastant bé, sí, sí, la guerra civil i el franquisme, el que em sabia millor.
Ui, veus que bé? Doncs mira, el que anava més... No? Amb més por, Maria, i al final el que ha anat millor.
Sí.
Val.
Sí.
Què passarà demà? Titi, amb què ens hem de concentrar?
Bueno, tinc català i biologia, ja em centraré sobretot en biologia, que espero que vagi millor que els desastres d'avui.
Bueno, no, home, no. A veure, Olga, tu que des de l'escola família, quin consell li donem a la Titi? A veure.
Doncs res, que ara això és una mica un consell de futbol, però ara posar la mirada en el que ve demà, no? I el que has fet avui ja està. Descansa tant com puguis. I jo sempre els dic als meus fills, abans d'un examen, bé, s'ha hagut d'estudiar, però que miris l'examen, somriguis i et concentris, perquè quan un somriu ja la predisposició és una altra.
Sí, és veritat.
I a pensar en el 10?
Ojalà.
No, home, sí, clar que sí, Titi. A veure, ja per acabar, alguna anècdota que t'hagi passat o no? Que t'ha fet gràcia alguna cosa que hagis vist o no aquests dies?
Bueno, avui, al mig de l'examen de química,
sí.
Primer, durant l'examen d'història m'he quedat sense tinta d'un boli, llavors em quedava l'altre boli, i durant l'examen de química se'm va passar l'altre boli. I ja no em quedava més bolis, i llavors el tribunal m'ha deixat un boli.
Ah, molt bé.
M'ha muntat un pitote de tinta a la taula.
Noi, Maria, s'ha quedat tota la taula de tintada.
Sí.
Bueno, no passa res. Això passa a les millors cases.
Exacte.
Clar, deixant marca, diu la Paula, sempre. Titi, estudiarem molt aquesta tarda o no? O vas tranquil·la?
Vaig més tranquil·la.
Val.
Perquè biologia és principalment el que m'he centrat per estudiar, sí, per la Cèlia, sí que vaig més tranquil·la.
Bueno.
Però també és més pressió.
És més pressió. Bueno, tu no et preocupis. Ja és la recta final, demà l'últim dia, Titi, i ja cap a medicina al clínic. Seguríssim.
Bueno.
Vinga, va, notes del nostre escalf, eh? Vallejo.
I tant.
Exacte.
Molta energia, molts, sí, ànims i molt bona sort.
Oh, i tant, va. Escolta, demà parlem, eh?
Sí, sí, sí.
Dos quarts de cinc, les cinc, no? Que suposo que demà... Ah, bueno, no, quina hora surts de biologia? A les tres?
No, a les quatre i mitja.
A les quatre i mitja. Doncs cap a les cinc ja et trucarem, Titi.
Vale.
Vinga, va.
Perfecte.
Que vagi molt bé, molts ànims.
Moltes gràcies.
Maria Jordana. És la Titi del programa, ja, Vallejo. Estem aquí preocupats.
Ja té dues terceres parts de la feina feta, eh?
Noi, jo crec que li anirà bé. De fet, avui, com que també hem parlat amb la Saba, que és la nostra, diguéssim, Titi de lletres, jo, clar, la Saba també va bastant...
Qui ha estat el més complicat fins ara, pels de lletres?
Pels de lletres, què ha dit? No, clar, ella, història perfecta, ha dit. Ahir van tenir castellà...
Que tothom deia que no era difícil.
Que no era difícil. La opció A era la seva besti. Això era el que tothom ha dit.
Jo també tothom m'he sentit. Jo és que ni he llegit-la bé.
Física. Mira, això no li hem dit a la Titi de Ciències, a la Jordana. Que ens han dit que física va ser el més complicat. Mm. I ella dubtava si presentar-se o no, llavors al final va optar per no presentar-se, cosa que va fer bé. Perquè...
Bona opció.
Sí, doncs mira. Bueno, de fet, demà serà l'últim dia i farem aquest seguiment, com ja sabeu, des de fabricació pròpia. Dit això, no et podem robar més temps, Vallejo, perquè vols acabar,
vols
no?
Vols més documentals?
Sí, home, sí, va, tenim. va, riem una mica.
Mira,
més,
anem amb una novetat. Jim Henson.
Ai.
Hello there, my name is Jim Henson, and I'm a puppeteer. Sesame Street. The Muppets. Dark Crystal. Labyrinth. Jim created out of innocence. He showed people the good in all of us.
Aquest documental és fantàstic. Aquí somrius tota l'estona. Es diu Jim Henson, l'audàcia de les idees. Està a Disney+, 1 hora i 34 minuts. És el documental de Ron Howard, el mateix d'American Graffiti, el Grinch, Una mente maravillosa. I en Jim Henson és el creador del Sesame Street, del Barrio Sésamo, de tots aquells ninotets.
Sí, per sí.
Doncs això és tota la seva història. En Jim Henson va morir molt jove, als 53 anys, el 1990, i doncs aquí ens expliquen qui era en Jim Henson des que era petit, des que va començar a treballar a Disney amb 15 anys, que venia als diaris...
15 anys?
15 anys.
Ostres!
I com entrava cada dia dins del recinte per a primera hora vendre els diaris, després es quedava tot el dia, es podia quedar a Disney. Va començar a treballar als 15, al final va decidir estudiar filosofia, va començar a fer titelles i va dedicar-se professionalment a les titelles perquè ell li fascinava la televisió. Mm. Clar, va néixer el 1936, és aquella generació que se'ls va obrir un món increïble amb la televisió, i va veure un anunci que deien es busquen titellaires per treballar a la televisió. I va començar a aprendre a moure titelles i va començar a treballar a la televisió. I tot el seu procés, fins que es converteix en el programa... Va arribar un moment que era el programa més vist a tot el món. Es veia a 100 països. També va fer pel·lícules, no? El Laberint, o sigui, unes altres, però... diríem que tothom el coneix per ser aquest gran titellaire. T'expliquen com... Veus com funcionaven les titelles del Sesame Street, que en realitat la gallina caponata era una persona que estava dins i la boca era el braç que el tenia pujat cap amunt. és increïble veure com funciona tot allò que a tu t'han fet riure, com el mateix Jim Henson era, o l'Epi el Blas, ara no me'n recordo quin dels dos era.
Que un d'ells, clar.
Era ell, boníssim. Era el de la cara rodona.
Sí.
I l'altre és del Frank Oz, sí. El director de cinema que ha fet totes les pel·lis de Sesame Street, però n'ha fet moltes d'altres també. I ells dos van començar a fer moltes pel·lícules junts.
No?
Sí, i veure també, aquí una altra vegada, la creativitat. Veies que treballant sempre estaven rient.
Escolta, Olga, i ara m'has fet pensar, perquè clar, estem parlant d'una època en què la tecnologia, o sigui...
Estava molt a les beceroles.
Clar.
Veus com comencen després, quan comencen a fer les pel·lícules, el laberint amb el David Bowie i la Jennifer Connelly, sí, que també l'entrevisten, i que ella era una nena, tenia 14 anys, com comencen a com a robotitzar, no? Els ninos. De fet, a la seva família surten molts testimonis, ell va tenir 5 fills, i tots es vinculen amb el món de l'espectacle, uns com a productors, uns altres com a enginyers movent ninos, uns altres fent titelles, uns altres sent guionistes, i
una meravella.
Sentim, sí, gent que va parlar amb ell, i t'entren moltes ganes de veure Sesame Street.
Disney Plus, eh?
Disney Plus, i l'acaben d'estrenar, és del 2024.
Mira, doncs, si et sembla, va, fem un més, jo crec que ens dona temps.
Doncs mira, anem a fer l'últim que tenim, que també és una novetat, i que està a Apple TV Plus.
So what's next podcast-wise?
What we need is a hot, fresh, dead body, preferably right here or very near to here. Somewhere lay a sniper's nest. You know this is happening. We might as well just start.
Bé, això és el ganxo. Això és el ganxo perquè segur que els has reconegut. Això és Only Murders in the City, Solo Asesinatos en el Edificio.
Home.
Sentíem aquesta veu com de neguet, sí. De la Selena Gomez.
Sí.
I també estem sentint el Steve Martin, que és el protagonista, per cert, 27 d'agost, quarta temporada de Solo Asesinatos en el Edificio, que se'n van a fer una pel·lícula a Los Angeles. Però per saber com va començar Steve Martin de Solo Asesinatos, tenim el documental d'Apple TV Plus.
This guy was getting people so happy. I always thought, this just does not happen. And it did.
Això és una inversió de 3 hores, ja t'ho dic ara. Són 2 capítols d'una hora i mitja ben invertits.
Val.
Primer capítol es titula Abans, segon capítol es titula Ara. No té pèrdua. I jo et recomano...
M'encanta que facin les coses fàcils.
Clar, et recomano que els miris els dos. El d'ara, el segon capítol, tens l'Steve Martin d'ara, que de fet t'està acompanyant des del primer capítol, és la veu en off, i et va comentant la seva vida. És com el comentarista de la seva vida. Saps com la Marta, que ens ha comentat...
Ui, que bé que ho ha fet,
L'enlairament del Boeing.
Sí.
Doncs ell va comentant la seva vida, com ell va començar que volia... O sigui, ell es va adonar que veient la televisió i veient un escenari, ell el que volia era allò, estar dalt d'un escenari. Va estar 15 anys fins que va aconseguir la fórmula perquè agradés el que ell feia. Al llarg de tot el documental, documental dirigit, per cert, per Morgan Neville, et fa la sensació que el que passa és que l'Steve Martin era un avançat al seu temps i que tenia un sentit de l'humor que encara la gent no acabava d'entendre. Feia coses molt absurdes. Però després de 15 anys ho va aconseguir i va estar triomfant, o sigui, també era... O sigui, va fer tots els rècords d'actuar davant de 7.000 persones, fer monòlegs, i va estar després 15 anys fent el mateix monòleg. Bé, el mateix monòleg amb algunes bromes, no? Però ell explica com anava assajant, veiem les seves llibretes, els seus guions, i aquest moment, tot i que aquest documental també ens fa riure, veus que no sempre és fàcil arribar, i ell va aconseguir-ho. Però no sempre s'aconsegueix. És una meravella. És molt divertit, i el segon capítol, el d'ara, tens l'Steve Martin d'ara, al llarg dels 2 capítols tens un munt d'entrevistes de tota la vida d'ell i companys de feina, i és un fart de riure. Steve, Apple TV Plus, 2024.
Mira, meravella, perquè encara no m'he donat de baixa. Te'n recordes d'allò que deia la Neira? De,
sí.
Tu una Apple, i con Apple te puedes dar de baja, luego te puedes
dar
de alta.
Jo també estic en aquell punt,
sí.
Però penses, quin dia ho faig, si ja sortirà una altra cosa que m'interessarà.
Doncs mira, aquesta m'interessa. Steve, Apple TV. Per cert, ha vingut, ha arribat ja el Cesc Marginet. Jo ja patia, perquè clar, després de la Patum, jo he vist imatges...
Jo vaig pensar en ell també. Vaig pensar, escolta, tindrà veu?
Que té veu?
Té veu. Ah!
Ai, noi.
Mig, mig.
Sí? Sí? Pot parlar? Pot dir? Sí, sí, sí.
Està operatiu.
Sí, 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 està operatiu. Doncs abans de... Gràcies, Olga Vallejo.
Un plaer.
Abans de parlar amb el Cesc Marginet i el País Petit, que avui ens porta cap a l'Alt Penedès, deixeu-me, permeteu-me explicar-vos, Olga, tu que ets dona de món, un envelliment actiu i saludable, tu diries que és fonamental, no?, per la qualitat de vida.
I tant.
Doncs vols saber la solució?
Per favor.
Mira, us ho expliquem tot seguit perquè us parlem de Domus Vi.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Miro les estrelles, se'n va de lit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern, en canvi aquí. A la terra la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres?
I és que, com ja sabeu, fa una setmana va baixar la persiana una nova edició de Fira Gran, la farcida d'activitats dirigides i realitzades per la gent gran. De fet, fa uns dies en parlàvem aquí al Fabricació Pròpia amb el Juli Simón, que és el president de la Fundació Gran. Bé, de fet, de Fira Gran, volíem dir, nosaltres avui volem dedicar uns minuts a parlar-vos, ara ho dèiem amb l'Olga, d'una residència que farà sentir a les persones grans com a casa. Es tracta de Domus Vi Regina, que trobareu al carrer de la Mare de Déu del Coll de Barcelona. Això es troba al barri de Gràcia. Per tant, molt, molt, molt cèntrica. I per parlar-ne, doncs ja tenim a l'altre costat del telèfon el senyor Domingo Inarejos, que és el director de Domus Vi Regina a Barcelona. Domingo, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Buenas tardes, Mercè.
Molt bona tarda. Escolta, com és, no? I què distingeix, millor dit, no, la residència per gent gran Domus Vi Regina, no? Què diries que la fa especial?
Bueno, Mercè, primero de nada estaba descargándome ya Apple TV Plus, que lo sepas, ¿vale?
Molt bé.
Lo que hace diferente Domus Vi Regina es el equipo, sí, humano que tenemos detrás, ¿vale? Mm. Siempre estábamos enfocados un poco en los cuidados, tanto asistenciales como toda la parte de actividades que también te contaré. Tenemos actividades, tenemos habitaciones individuales, tenemos habitaciones dobles, en función de las necesidades de ellos. El edificio es un edificio que tiene 5 plantas,
sí,
que nos sectorizamos un poco en función de las necesidades de cada uno de los residentes. Y tenemos una terraza y un jardín maravilloso que para estar en el centro de Barcelona,
oh,
pues... és molt agradable.
No, jo tinc ganes de que ens expliquis ja totes les activitats, però primer, Domingo, explica'ns una mica el perfil, no?, d'usuari de la residència.
Pues mira, a pesar de lo que podemos pensar, ¿no?, que al final pensamos que siempre hay perfiles pues ya que están en una situación de final de vida, no es así, tenemos perfiles muy autónomos también, tenemos muchas estadas temporadas, perfiles que vienen de respiro, que luego también comentaremos. Entonces tenemos unos perfiles muy diversos en función de cómo se encuentran, cómo están, y por eso están sectorizados en cada planta, y en cada planta pues hay perfiles totalmente diferentes.
Clar. A Domus Vi Regina, de fet, Domingo, com a la resta de centres que té la vostra companyia, si no m'equivoco, es promou, no?, aquest model d'atenció centrada sobretot en la persona. Aquest és el vostre lema. Què significa, Domingo?
Mira, el modelo de ACP es un modelo que estamos trabajando desde los últimos años, fomentamos su participación en toda la toma de decisiones, ya sean vitales, y además tenemos en cuenta todos sus gustos, deseos, las necesidades que puedan tener o incluso preferencias individuales, ¿no? Hay perfiles pues dicen, oye, pues yo me ducho a las 10 de la mañana, pues intentamos siempre adaptarnos un poco a su experiencia, al final cada persona es única y sí debe ser tratada.
Uh-huh. I com funciona? Explica'ns una mica més. Això és interessant, Domingo, aquesta metodologia que tu deies.
Bueno, aquesta metodologia la podemos aplicar en un montón de cosas, ¿no? No solo en los cuidados, también, por ejemplo, hemos hecho un proyecto en los últimos años que se llama Vidas con Historia. Uh-huh. Es un libro de vida que escribe cada residente acompañado de un profesional y de la familia. Entonces trabajamos desde esa perspectiva de atención centrado en la persona, que al final la persona está en el centro y nosotros somos los que tenemos que conocer a la persona y adaptarnos a sus gustos y a sus intereses, ¿no? Por ejemplo, el pasado 17 de mayo hicimos entrega a nosotros en Regina del proyecto de Vidas con Historia, y al final es plasmar su vida en un libro. Entonces, os podéis imaginar lo gratificante
Home.
Que fue ese acto y ese momento con la entrega de libros.
Uh-huh. Ara ho dèiem amb l'Olga, Domingo, com segur que ens has escoltat, que aquest envelliment actiu i saludable, ho dèiem, és fonamental per la qualitat de vida. Vosaltres com ho fomenteu, no?, aquesta vida activa al centre? Com ho feu?
Nosotros lo fomentamos un poco a partir del bienestar integral, porque al final no solo hablamos de la parte física y emocional, sino también de la parte social, que muchas veces dejamos un poco de lado. Entonces, a través del equipo interdisciplinar que tenemos, fisioterapeuta, psicólogo, trabajadora social, podemos llevar a cabo todo este compendio de actividades para tener en cuenta las tres áreas, sobre todo, que son la física, la emocional y la social, ¿no? Entonces, bueno, adaptamos las actividades siempre al perfil y al grado de dependencia que tiene cada usuario.
Uh-huh. Domingo, ara sí, va, explica'm una mica, explica als nostres oients també, no?, aquestes activitats que teniu programades, ni que sigui per aquests mesos d'estiu, a Domus Vi Regina. ¿Qué heu pensat?
Ja, pues, justamente para ahora, por ejemplo, una actividad que estamos preparando con mucha ilusión es la Rebelda de Sant Joan.
Uh-huh.
Estamos preparando para el día 25, el 24 es festivo, la hacemos el día 25, haremos una jornada con todas las familias, les invitaremos a cenar, el día 25 a las 7 de la tarde, y estamos preparando pues con luces, con The Zoom, y bueno, creo que será un momento muy bonito para que puedan pedir su deseo y podamos compartir ese momento con las familias y con los residentes. Oh, así sí. Que yo creo que será algo muy bonito.
Tu diràs, deixa'm preguntar-te també, que aquesta ens l'han fet molt, Domingo, perquè a Domus Vi Regina, si no m'equivoco, que això pot interessar molta gent, oferiu estades temporals. O sigui, explica'ns, sí. No? Això està molt bé.
Sí, és genial. A veure, al final, siempre, pues al final acabamos teniendo en cuenta siempre a la persona que necesita ayuda, pero dejamos un poquito de lado a las familias, que también son pues un poco la persona que está cuidando a su familiar todos los días y que al final pues necesita también un descanso, ¿no? Entonces ofrecemos ese respiro para que puedan descansar, desconectar, nos adaptamos a la temporalidad que necesiten, si es un fin de semana, si son 15 días, si es un mes, si es una recuperación, porque alguien ha tenido una caída y necesita recuperarse sobre una fractura de cadera, por ejemplo, pues puede venir a recuperarse con nosotros y realizamos la misma atención centrada en la persona que hacemos con nuestros usuarios que viven con nosotros. Entonces, eso es al final algo muy importante que tenemos en cuenta en los beneficios que puedan tener a la persona cuidamos, pero también a la familia, ¿no? Que al final son los grandes beneficiados de que podamos ofrecer ese tipo de servicio.
Que bé que diguis això, també, del concepte família, perquè, mira, ens queden res, un minut i escaig, però sí. Ens agradaria preguntar-te, Domingo, sobretot a Domus Vi Regina, teniu molta cura d'un aspecte clau, com són, com deies tu ara, les famílies, i creieu que la comunicació és vital, no?, i és bàsica. Com aconseguiu vosaltres, no?, que sigui fluida, no?, entre els usuaris i la resta de la família i fins i tot els amics també?
Pues mira, hacemos comunicados semanalmente. Cada semana yo mando comunicados a todas las familias para que estén al tanto de los cambios que se puedan producir en el centro, de actividades nuevas, de plazos de inscripción para que se apunten a alguna actividad, cambios en el equipo que puedan haber. Toda la información, la transparencia y la comunicación son fundamental para la confianza en nosotros y en un equipo humano, como te decía al principio de la entrevista, que creo que es lo más importante.
De fet, mira, si hi ha algú que ens estigui escoltant ara digui és que vull parlar amb el Domingo Inarejos, director de Domus Vi Regina, què hem de fer, no? Què poden fer els nostres oients per posar-se en contacte amb vosaltres, no?
Pues muy fácil, podemos entrar en la página web, que es poner Domus Vi Regina, aparece la información del centro. Si queréis, el correo es dirección.regina@domusvi.es, que también es muy sencillo y sería la forma más accesible de poder atender, porque al final la atención es prácticamente 24 horas, así que en cualquier momento, si queréis comentar, estamos disponibles para vosotros.
Qué bien. Mira, Domingo, es que has cuadrado con los señales horarios y todo, ¿eh?
Está todo calculadísimo, Merced. Esto ya formamos un gran equipo.
Oi tant. Domingo Inarejos, de debò, ha estat un plaer. Continuarem parlant. De debò, moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies.
Que vagi molt bé, director de Domus Vi Regina. Que vagi bé, Domingo, gràcies.
Saludo, hasta luego.
Deixeu que sigui jo. després d'aquest consell que us hem donat des d'aquí, des de la fabricació pròpia, permeteu-me agafar una mica d'aire. Tirem cap a publicitat. La Harke, jo crec que la tenim, encara deu estar seguint, doncs ja sabeu, el Boeing Starliner, que ja el tenim doncs, fora d'òrbita. Per tant, sí o no, és així? Sí, fem una cosa. Tirem a publicitat i a la tornada. E Harke, des de Terrassa, i després País Petit, que tenim el Cesc. Està així una mica amb la veu tocada. Ara ho comprovarem. Ara tornem.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ah, a veure, noi, què passa? Torna-hi, que no s'ha sentit prou. Espera't. Va, tira. Oi, saps... Ara.
Marta.
La devem tenir terra, la Harke.
Què? Estic a punt de rebentar la piloteta aquesta antiestrès.
Què? Com va la trajectòria?
Perfecte. Mercè, molt bones notícies.
Sí? Què diu aquesta gent?
Sí, mira, ja tenim... Et faig una mica d'aquesta hora, eh? Portem 40 minuts ja amb l'Starliner a l'aire. La tenim ja, aquesta càpsula, separada, Mercè, del coet.
Sí.
Que aquesta era la primera prova de foc. T'he de dir que no podem veure imatges a temps real de la càpsula mentre vola fins a aquesta estació espacial. Ah. I en lloc d'això, la NASA, Mercè, els que estigueu fent el seguiment des de casa, veureu que ens proporciona una mena de gràfics molt dels 80, amb un look semblant al teletext. Recordes el teletext?
Home, per favor, espera. Sí, Cesc Marginet.
Genera una confiança absoluta, això, no?
Total.
Que sigui amb tecnologia dels 80. A més, quantes vegades han posposat aquest d'allò?
Sí que van traient samarretes, Harke. És que, clar, nosaltres...
Tot, merchandising. Sí. Tenen molts xandals, clar. Ara més, saps què passa? Que com que els ha sortit bé, ara ja poden respirar més tranquils, ja poden començar a vendre material. Perquè, com ve dir el Francesc, que sí, ho hem intentat 3 vegades i no ens n'havíem sortit.
I és que són americans, a més. Que això, qualsevol excusa és bona per
treure rèdit.
Per treure calés.
Sí, mira, la Paula ja està comprant la samarreta. Ja li agrada.
Però, és molt goig.
Aquesta gent que estan parlant ara, dedueixo que són periodistes, també van uniformats, com si fossin astronautes, aquest home. Ara està parlant aquesta noia, però l'altre home, ells què són? O sigui, vull dir, ells són experts, diguéssim, tu que ho saps tot.
Aquesta gent sempre... Lounge America, sí, és com... Sempre que hi ha un enlairament, és un happening a la NASA. Això són imatges des de Cap Canaveral, des de Florida. Sí. I el que estem veient són responsables de comunicació de la NASA i també enginyers que fan una mica de... reporten el que està passant a Houston i també des d'aquí, des de Florida, on hi ha els dos centres d'enlairament de la NASA. I ells el que fan és explicar en directe aquesta trajectòria de les naus
naus. L'última, Mercè, l'últim moviment que hi ha hagut, perquè ara tenim aquesta càpsula sobrevolant la Terra en òrbita, i molta gent es pregunta, coi, i per què no va directament a l'Estació Espacial Internacional, no? si és el destí final?
Clar, perquè no hi va.
Doncs mira, perquè primer, com que és el primer vol tripulat, doncs aprofiten que són a l'espai per fer proves, per provar diferents aspectes d'aquesta càpsula, perquè evidentment hi ha mil i un botons que poden fallar i s'han de provar, i a més a més, per un tema de consum, com us podeu imaginar, aquestes càpsules no poden tenir gaire combustible, i aprofiten doncs l'òrbita terrestre, van canviant
coses.
Exacte, van canviant també la seva trajectòria per encaixar finalment i per topar cara a cara, per dir-ho així, amb l'Estació Espacial Internacional, que després serà quan s'acoplarà.
No voldria ser jo el pilot que està allà provant els botons, perquè si un botó falla...
A més, caus de molt amunt, eh?
Exacte. A més, aquí les imatges hi ha com un comptador que posa que fa 43 minuts que volen, com si estiguessin esperant el moment en què això peti, no? Això se'n va d'aquí una estona.
Harki, ara ha passat una moto. Aquesta moto és la que passava per Terrassa o de Cap Canaveral? Que hem sentit aquí com un...
No, doncs això devia passar per aquí a Radio Estel, eh? Perquè jo estic a un desè pis... Jo no he sentit, cap moto,
però, potser... Però, a veure, Harki, aquí estem ben insonoritzats, que vols que escoltem cap moto? Per això t'ho preguntava.
Noia, doncs aquí no ha passat per res.
Doncs hauria de ser de Cap Canaveral, clar. Doncs clar, aquí també deuen haver motos, clar. Oita, aquí quanta gent surt aquí. Escolta, fem una cosa.
Oita.
Saluden i tot, hola. 44 minuts que porta. La Harki ho està seguint de primera mà des de Terrassa, però no n'hi passen motos. Fem, Harki, si passés alguna cosa important...
Déu no ho vulgui.
Si aquest comptador es para, avisa.
Això és repetit.
Sí, això és repetit, de quan ha sortit. Mira, quin foc.
Tu fes petar la joguineta, vale?
Molt bé.
Vinga.
Estaré atenta.
Ara.
Salut.
Fins ara.
Adéu. Va, 7 minuts que passen de 5:45 de la tarda. Coro,
Hola, jo pateixo per aquesta gent, perquè jo fins que no tornin a ser aquí, que no respiraré tranquil·lo.
Ja, o sigui... tu al baix ja l'has vist cara de...
Home, jo no dic blat fins que estigui el sac i ben lligat, així que...
Si tornen, és com si els hagués tocat la loteria.
Ara.
No perquè hagin tornat, que això ja se suposa, sinó perquè deuen cobrar un...
Home, tu pastissal, tu t'ho diràs, home, porta tota la vida.
Vés a provar botons, jo no hi vaig, et pago això. Anem a provar botons.
No, és que a més la Harki ha dit 1.000 botons que en qualsevol moment poden fallar. Dius, home, doncs escolta'm.
Mira, si ha de fallar algun, que sigui el de la cadena al vàter.
Ara.
Has dit botons?
Botons.
Anem a puntons.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Escolta.
Triple acabat per 10, aquest que has fet, puntons, puntons.
Com es nota que és final de temporada i anem...
Efectivament, avui de cop ha arribat la calor, aquesta setmana, no? No teniu molta calor?
Jo sempre.
És que tu, Mercè...
Jo tinc el termòmetre i ja està,
Cesc. El termostat molt espatllat.
Molt baixa.
Escolta, què?
Vas amb pantalons curts i ja no ets malat.
Jo m'estic recuperant encara. Tinc més veu del que era esperable, Venim de Patum, perquè...
Però què? Com va anar?
Com sempre, és que...
No... Com ho definiríeu, això? Perquè, clar, jo penso... Perdoneu, però penso cada vegada... O sigui, quants anys... Clar, la Patum, quants anys va dir a l'historiador que se fa?
Que existia, més de 600.
600,
més de 600,
no?
Sí. 1.600.
De 1.400.
I cada any se celebra... O sigui, amb la mateixa intensitat.
Jo crec que al principi potser no tant, però...
Bueno, però vull dir que la festa és...
El perill és morir d'èxit, perquè cada... No és que cada cop hi hagi més gent, o sí... Bueno, ara ja...
Com creus que hi havia més gent o no, aquest any?
Cada any sempre diem que hi ha més gent.
Sempre hi ha molta gent i punt.
Efectivament, sempre hi ha molta gent i el perill seria com que realment algun dia passés alguna cosa...
Greu.
Ostres, és que no podem controlar aquest volum de gent. Però, més enllà d'això, crec que l'experiència que es viu allà... mentre fas Patum, ja sigui a la plaça dels passacarrers, és una explosió tan bèstia de tot, d'alegria compartida, de cultura popular i de sensació de poble i de comunitat, que és brutal i costa recuperar-se'n físicament
i mental
i anímicament. Sí, és com que aquesta setmana fa moltíssima pujada, però per sort, mira, queden les cremades, tens les cremades.
T'has cremat, vas cremar.
Sí, però això és com diuen que el foc de patum no crema, saps?
Això és mentida, oita. Quan ho tindrà? Fins l'any que ve?
No, això el juliol ja ha marxat.
Sí.
Això el juliol...
Amb l'aigua de mar, tot cura.
Exacte, amb l'aigua de mar, tot cura.
Bueno, perdona, la Coro també deia que ella tenia blaus a les cames.
Jo tinc blaus a les cames i només hi vaig anar un dia, fort.
Sí. Em vaig ficar un salt de plens jo dijous.
I què?
Al final vaig acabar amb un forat als pantalons.
A on?
Per on?
A prop de la zona noble.
Noi.
Que de poc no ho cremem tot.
Els pantalons no ho expliquen.
Els pantalons no ho expliquen. És a dir, heu d'anar ben equipats, perquè si no, bueno, malament rai.
Repetireu, l'any vinent.
Home, i tu també, no?
Com que repetireu? Quina pregunta és aquesta? Ah, tu has de venir, Mercè.
Sí, a mi m'agradaria. Sí, que m'agradaria.
L'any que ve cau per finals de juny.
Ah,
el Corpus.
Sí?
Crec que sí. Crec que és tardà.
Bueno.
Aquest any que hi ha molt d'hora.
Més calor, per això.
Més calor, això sí.
Sí.
Ha sigut molt agradable aquest any, a nivell de calor, fins i tot alguns dies fred, pluja també, però és que amb pluja i tot es fa petum.
Ja sempre, sempre, eh?
Sí, sempre. Si espera que paris i ja sortirem i si tornes a posar, sí, ja ens amaguem. Escolta, va.
Què, va?
Tu, que hem d'anar...
Va, anem-hi.
Puntons.
Anem a puntons.
Va, anem-hi, va.
Puntons. Probablement el municipi més petit, després de Tor, perquè vam fer Tor, que hem fet en aquest programa. Amb dades de l'últim any, Puntons té 523 habitants. Puntonenc amunt, Puntonenc avall. O Puntonenca.
Escolta, però són pocs. O sigui, és
523 molt són molt poquets.
Són molt poquets.
Són molt poquets. Sí, a Tor eren menys. A Tor, durant l'hivern, no n'hi havia cap.
Tritzicades.
Ara més, que ara amb tot el boom que ha tingut...
Volen prohibir tot, eh?
Sí.
No traguis aquest tema.
No traurem.
Sí, obsessionades.
Sí. Municipi Puntons, municipi de l'Alt Penedès, de la província de Barcelona, però que limita amb l'Alt Camp de la província de Tarragona, ja. És una població centrada. Tan centrada que és una de les poques poblacions de Catalunya on hi mana el PP. En parlem després.
Ho deixem aquí? Puni a part.
És, diguéssim, si ha sortit a Puntons, és per parlar d'aquest tema. No? perquè és com una rara avis dins de tot això. Puntons. Anem a coses informatives més maques del poble. És un poble de pobles. És allò que ens agrada tant, que està escampat en 11 entitats de població.
Déu-n'hi-do.
Puntons, que concentra la meitat de la població del municipi, uns 265, poquets, però que dels 523 ja són la meitat. Ja és un volum molt gran. I a partir d'aquí està molt repartit entre la Ponderosa, que és la segona entitat més gran, Cal Puntonet... Tots són Puntons, Puntorosa,
Puntonet. Comença amb Pont?
Sembla això. Això sembla. No, aquí canviem. Cal Soler de Roset, que crec que eren 6 només, perquè deuen ser els que viuen a la casa. Camp d'Ases, Can Cendrós, Can Pons i els Sobals, les Fonts de Sant Bernat, la Rectoria, la Rimbalda, que té com nom de cantant d'Eurovisió, Sapera i el Mas de la Riera. Que aquests són junts, Sapera i el Mas de la Riera.
També tenen un nom de grup, eh?
Sapera i el Mas de la Riera. Però és més grup de folk català,
també, sí,
no?
Sí.
El Sapera i el Mas de la Riera.
Sí que ho és.
Toquen i després tocaran Manel i, per acabar la nit, Miquel del Roig.
Oh, ens encanta.
Potser perquè la població està tan escampada, la recollida de residus és un tema complicat. Tan complicat que va ser objecte de la primera i potser última manifestació dels veïns de Puntons.
Ui, ui, ui.
Perquè, ho situeu, la recollida d'escombraries es feia... un cop la setmana.
Sí, home, sí.
Però què passa a l'estiu?
Oh, fa pudoreta.
Exacte, comença a fer...
calor.
I també allà hi ha més segones residències, la població també augmenta, i l'espina de peix que havies llançat de feia una setmana ja comença a fer tofera. Així que el 6 de setembre de 2009, molt abans de les grans manifestacions per la independència, Puntons va ser... Puntons.
És que
complicat.
És que costa.
És complicat. Puntons va ser pionera i es va manifestar perquè la recollida d'escombraries durant l'estiu es fes amb més freqüència. I ho van aconseguir.
Veus?
Ho va procurar l'alcalde. Després en parlarem.
Val.
De PP?
No ho preguntem,
Després en parlarem.
D'acord.
A partir d'aquell moment, la recollida es va fer dos cops per setmana.
Val.
En lloc d'un.
Molt bé,
I vam guanyar. Poques coses que passen a Puntons, mira, almenys que les que passen, que funcionin.
Clar.
No sé del cert si la recollida d'escombraries es feia només a l'entitat de població de Pontons o a Pontons, la Ponderosa, el Puntet...
Home, esperem que totes...
La Ponderosa.
No, la Ponderosa. Sí, la Ponderosa és... la Ponderosa, sí.
Sí, fa poder.
Exacte. El que sí que hi ha cada 15 dies hi apareix un caixer mòbil.
Ah.
Un caixer automàtic mòbil.
Què vols dir que hi apareix?
Hi apareix. Ah. Arriba una furgoneta amb un caixer automàtic mòbil. Ah. Que deu ser una furgoneta blindada, perquè si hi ha tot el calaram. Pontons és tan petit que no té sucursal bancària i des de l'any passat, des del desembre de l'any passat, la Diputació de Barcelona va impulsar uns caixers automàtics mòbils que arriben als pobles que no en tenen.
Ben fet.
De la Diputació. Oi que sí, jo vaig
pensar. Sí.
També al Berguedà hi arriben, a Borredà, a Vilada, tots aquests...
Ah, però a Vilada em sembla que ja n'hi ha.
No, ja no en queden.
No ens queda res.
Per cert, pontonencs i pontonenques, la pròxima vegada que arribarà a Pontons el vostre caixer automàtic que us pertany cada 15 dies serà el 10 de juny.
Ah, això és ja, eh?
És ja. O sigui,
home, és dilluns
tots,
vinent.
Tots, ja, les targetes ja cremen. Ai. Les targetes ja cremen. Que clar, que si ve cada 15 dies...
Estalvien fort, aquesta gent.
O coi, i has de treure un bon pico, no? Perquè...
Amb 15... Oi, allà han de vigilar els lladres.
Sí, home.
Fan cua, perquè home, clar... Vull home. Dir...
Bueno, hi ha lladres que... Si hagués caixer automàtic permanent i una sucursal bancària, potser baixaria una mica la taxa d'atur de Pontons, que és de les més altes de Catalunya.
Ah, sí?
Això ho sabíeu? Sí, la Bajol crec que... fa un parell d'anys la Bajol era la que més... I Pontons també està per allà. Forma part d'allò que s'anomena la Catalunya buidada. Tot i així, aquest últim mes han tingut una agenda bastant apretada.
Ah,
sembla que no facin res, però alerta, perquè estan molt entretinguts. El 26 de maig passat van fer la caminada a Pontons.
Ah, això és un clàssic, eh? Totes les caminades.
Sí. El 5 de juny, o sigui, avui, han fet una xerrada sobre la hipertensió arterial.
Perdona, això és interessant, eh?
A veure, això ens dona alguna pista de la població de Pontons. Una és que la població de Pontons té, efectivament, hipertensió arterial, no? Perquè si es fa una xerrada amb 500 persones... Ha de ser...
El tema, no?, ha d'agradar a la gent.
Ha de ser d'interès del poble. Sí. I molts d'ells segur que ja estan prenent el cintron, també. I per això també... les caminades, no? O sigui,
tot a favor. Sí.
Caminades...
Circulació. El que no entenc és lo de l'atur, llavors. Perquè la majoria estan jubilats.
Efectivament.
Bueno, deu haver-hi fàbriques i deuen venir gent de fora.
Exacte. Jo també entenc... També hi ha molta gent que viu allà, però treballa a Vilafranca... Bueno, clar, si no està en l'atur.
Bueno, jo crec que la coro aquí ha estat molt encertada, eh?
Oi. Jo vaig apuntant, no sé. Sí. És la mentida.
El 29 de maig també tenien una activitat que es deia sortim a passejar, eh? Una altra passejada.
Una altra caminada, però diem-ho diferent.
Que també va molt bé per la hipertensió. I el 12 de juny, bingo! No ens sorprèn. No? O sigui, un parell de caminades, hipertensió i bingo. Podríem estar parlant de la gent d'un casal d'avis, també.
Que clar, per fi, sí.
El 19 de juny, tallers d'estimulació cognitiva. O sigui,
tot pot ser que encaixi.
Tot encaixa. Estem tancant el cercle.
Sí.
I el 26 de juny, si voleu, després de Sant Joan, perquè són dies de festa, jocs de taula.
Molt bé.
Tindreu.
Fantàstic.
Sí, això també, la canalla...
Si agrada, sí.
Gran, home. I la canalla, que els ensenyen jocs, el dòmino, ara la botifarra... Bueno, potser tota aquesta agenda ve de quan l'alcaldia, i entrem en matèria...
Ara sí,
l'ostentava Lluís Ferran, Caldentei i Querol.
Ui!
Que va plegar el 2018 amb 77 anys.
Déu-n'hi-do.
Tenia 77
anys. Jubilat,
ara. Potser ell va marcar l'agenda de dir... Mira, els últims anys de carrera... De carrera política.
Anem-nos-ho fer bé.
Al principi feia xerrades sobre com trobar feina o com fer-se ric sense treballar gaire... Per això tant d'atur, no? I al final va acabar fent xerrades d'hipertensió arterial. És això, és el que estàvem esperant. El Lluís Caldentein va ser alcalde de Pontons. Alcalde de Pontons, que durant molt temps ha estat l'únic poble de Catalunya on ha manat el PP. És que el Partit Popular té moltes versions del seu himne. Aquest és el merengue. M'ha semblat bastant adient. Efectivament, Badalona hi mana el PP, ja ho sé. Hi ha moltes altres poblacions on també hi ha manat el PP. Però... tant de temps i sent l'única població de Catalunya, l'únic municipi de Catalunya on hi governava el PP,
Això pot ser, sí.
Té el mèrit puntons. És com la Gàlia de l'Astèrix i Obèlix, però una mica al revés, no? És com l'antiresistència. La gent del poble està absolutament enamorada del Lluís Caldentey, que, tot i tenir detractors, òbviament, ha estat alcalde de Pontons durant 20 anys seguits.
No, però, clar,
del 1999 al 2018.
Clar.
Que va plegar perquè va dir plego.
I s'hi va posar la filla o el fill? Gran. Perquè aquestes coses...
No, però en Josep Totosaus, que també del Partit Popular, que va guanyar les últimes eleccions, les municipals de l'any passat.
Clar, si jo anava a dir que potser amb això els pobles tan xics moltes vegades és en funció de la persona que no sigui
això.
Sí, i
la persona s'afilia al partit que li dona més quartos.
Sí, però tot i així, aquestes últimes eleccions ja no era el Lluís, era en Josep Totosaus, i va guanyar igualment. Sí que és veritat que a mitja de legislatura ja la va fer ell. Quan va plegar el Lluís, s'hi va posar el Josep.
Val.
Ja diguéssim
va continuar una mica, no?
És una, sí, és una alcaldia continuista. En Lluís es defineix com un radical de dretes i que troba a faltar Aznar a la Moncloa.
Noi.
Em sap greu dir-li que això segurament ja no ho veurem. També és conegut per frases una mica desafortunades sobre l'orientació sexual i coses de l'independentisme i això. Coses que és esperable d'un alcaldable del PP. En qualsevol cas, un alcalde que la gent s'estima i que, com diuen tots els que el voten, fa moltes coses pel poble.
Això
és el que diu als pobles. Una de les coses també més surrealistes de Pontons és que les eleccions municipals fa més de 20 anys que les guanya el PP, però en totes les altres eleccions no ho ha guanyat mai. Mai guanya el PP, només guanya les municipals. Recordem que és un poble de 500 i pocs habitants, a les autonòmiques d'ara fa un mes.
Pues llavors sí que confirma la teoria aquesta.
Exacte, que es vota la persona.
Que voten a la
totalment.
Persona, clar.
Va guanyar Junts les últimes eleccions, les del 2 de maig, amb un 30% dels vots, seguit d'Esquerra, amb un 15%.
Veus?
I després venia el PP també amb un 15%, perquè... Alerta, en un poble tan petit, a part del PSC, també hi teníem vots per Vox, Aliança Catalana, la CUP, Comuns i el PACMA.
Veus?
Se'ls reparteixen.
No s'han d'entendre per res, aquest poble.
No. Menys quan voten els municipals, que tots voten el Josep i abans el Lluís. Realment, m'agradaria anar a Pontons a comprar el pa, el forn, per veure què s'hi cou, saps? Perquè allà, quan vas a un forn, veus què passa. Perquè la gent té converses.
La gent al forn li agrada xerrar.
Clar. No, sí, jo sóc independentista tota la vida, però jo sempre he votat el Lluís.
No, i dius, vaig a comprar el pa, i arribes, vés a tu saber.
Si
arribes.
Això em va passar a un poble de Burgos. Vaig anar a comprar el pa.
Sí.
A les 12 del matí,
sí?
I no vaig tornar fins als 3 de matinada.
Ai.
Sí.
Això només et pot passar tu, eh?
Ui, als pobles els hi passa a tots, perquè vas xerrant, ara hi hem d'anar a dormir. Un pa, per cert, un pa que deuen vendre al forn, que s'anuncia a través de la pàgina web de turisme de Pontons.
Ah.
Sí, on ens recomana acabar les passejades que pots fer pels paratges de Pontons, una zona muntanyosa que es troba al Penedès, amb... Literalment, diuen, un bon menjar de productes de la terra o adquirir els nostres productes més significatius. El nostre pa, la nostra botifarra.
Ah.
Pa i botifarra serien els dos elements que definirien Pontons.
Veus.
Que no t'agrada que mani el PP? Però tenen pa i botifarra.
Ja
que hi ha molt d'atur? Però tenim pa i botifarra. Que no ens recullen les escombraries i que no tenim caixer? Pa i botifarra. Per cert, si voleu anar, la festa major és el juliol per Santa Magdalena, que també és, tenim
perdona,
coses a celebrar.
Perdona, és que jo m'he confós abans. Tenen la taxa d'atur, que has dit,
de les més altes.
De les més altes, no ho havia entès. Vale,
fins aquí Pontons. Si voleu anar, és un poble preciós, hi ha molta aigua, l'aigua els defineix, el riu Foix passa per a prop.
Ah, maco.
I és una zona, és una rara avis dins del Penedès, perquè és una zona més aviat muntanyosa. A diferència de la resta del Penedès, que és més aviat...
Que és més planet, no?
Més planet, per plantar les vinyes i aquestes coses. Escolteu-me.
Digues.
Què? Quina mentida us he fet baixar?
Ai.
Noi, és que jo ara...
I això del banc mòbil, crec.
El caixer mòbil.
Sí.
El caixer mòbil.
Sí.
Tu creus que hi ha un caixer mòbil cada 15 dies?
No sé, és que el de la taxa d'atur m'ha semblat massa obvi, llavors, sí, diré el caixer mòbil.
Què, Mercè?
Jo per les entitats del poble.
Que no hi ha...
Tots
quines
noms?
Entitats?
Les entitats de població, que era Pontons, la Puntarosa, Cal Pontonet, Cal Soler del Roset, Can Bases m'agrada.
Això són els diferents nuclis que té el poble.
Els diferents nuclis.
Sí, entitats, els diferents nuclis. Per dir una cosa diferent, també em trona una mica el del caixer mòbil, però podria ser, perquè aquests pobles estan deixats de la mà de Déu, doncs a vegades passa això.
Clar.
Bueno, què?
Què, ho anem a resoldre?
Sí, sisplau.
Entitats de població o caixer automàtic? I la resposta és... cap de les dues!
Home!
No
em sorprèn, perquè, escolta'm, últimament...
Fatal, eh?
No hi ha hagut mai una manifestació per la recollida d'escombraries, home.
Ja, home, per favor.
Res.
Què?
Anem a fer aquell joc de si puntons...
Vinga, va, anem a jugar. Però fa temps que no juguem aquest joc.
Anem a entrevistar algú de puntons, però estan tots a la xerrada de d'hipertensió.
Ah, clar.
Estan tots allà.
Doncs va, anem a jugar.
Què,
som-hi? Sí, va, anem. Va, si Puntons fos un menjar, quin seria?
El nostre pa, la nostra botifarra. Però les eleccions municipals serien nuestro pan y nuestra morcilla de Burgos.
Molt bé. Va, anem-hi. Si Puntons fos una obra d'art, va, Cesc, quina seria?
Un quadre de Joan Miró, surrealista, tot de ratlles i colors que no entens massa res, però que és molt nostrat.
I si Puntons fos una cançó, quina seria?
Doncs la Gàlia Popular, els Astèrix i Obèlix del PP a Catalunya.
Ei,
Marta.
Marta! Doneu-li pas.
Què tal?
Què la sabies, escolta, Marta?
L'has endevinat, tu?
Bueno, és que jo estava llegint tota l'estona les coses que ell deia, com que avui ho puc fer, anava mirant el web de Puntons i sí que sabia que això de les deixalles us estava aixecant la camisa.
No
he fet trampes.
Sí, que es conformen amb la pudor, eh?
No, que és mentida.
Que no hi ha problema.
Ah, que no hi ha problema.
Ah, no hi ha
cap problema.
Bueno, també pot ser que es conformi.
Jo pensava que llavors la veritat era que només passava un cop a la setmana.
No tinc aquesta informació de moment.
Què va fer? Va, Ejar, que anem a triar un paperet per saber quin és el pròxim destí. A veure, ho has de triar.
I no sé si n'hi ha una o dues.
Què?
Obre-la, aquest. És un paper molt gros que...
Oh, no.
Sona fals.
Què dius? El
llegeixo o no?
Què hi posa?
Sant Martí del Gibrell.
Voleu dir que existeix aquesta població?
Aviam, busca-ho, Marta, busca-ho.
Aviam, jo crec que no. Per si de cas treu-ne una altra.
Sant Martí del Gibrell.
A mi no em consta, eh?
Això, té nom maco, per això.
Això segur que és l'Uri Francisco que va dir, va, posem aquest.
Fem una altra.
Ui, aquesta.
Què?
Trem.
Home!
Ah, Trem, molt bé.
Jutjat de Trem, eh? Aquí podrem parlar de Toro un altre cop.
Ai, no, per favor.
Sí.
Oh, sí?
No
t'agrada. Sí. Va, ja en parlarem.
Va, Trem, que Trem passen moltes coses. Harke, adéu, eh?
Adéu, anem cap al Pallars.
Vinga, una abraçada forta. Marta, ens escoltem demà.
Una abraçada. Fins demà.
Adéu, adéu. Bueno, escolta, ho hem de deixar aquí. A què t'ha agradat, Trem? Vols que en triem un altre?
M'ha encantat, Trem. Sí? No, perquè ara he vist un paperet que posava Tor i dic Tor i el vam fer.
Tor ja està.
No tornarem a fer Tor.
No. Cesc Marginet, recupera't, eh?
Sí, la setmana que ve ja estaré al 100%.
Porta't. Porta't bé. Coro, gràcies. Gràcies a tots. Gràcies per la vostra atenció. Demà ens hi posem, com sempre, 2 de 3, aquí al Fabricació Pròpia. Que vagi bé.